Tot comença. La cultura i la vida a Ràdio Ciutat de Valls, amb Marta Ferrer.
Hola, hola a tothom i benvinguts al nou programa de Ràdio Ciutat de Valls. Soc la Marta Ferrer i estic encantada de saludar-vos a través d'aquests micròfons. Ens anirem retrobant cada 15 dies i ens posarem al dia de les novetats culturals i socials del nostre territori. Esperem xalar junts una bona estona aquí, on tot comença. En el programa d'avui conversarem amb l'escriptora vallenca Margarida Aritzeta, que ens presenta la seva última novel·la, L'Hort de les Ànimes. Us donarem tots els detalls de la cantata Un cant als estels i repassarem les estrenes de cinema d'aquest mes de maig. Ens acompanyeu?
Yo no sé si me puedo ir de aquí, Carmen. Y a me echar una vez de mi casa. Y hemos construido esta con nuestras manos. El meu nom és Manolo Vidal.
Estem escoltant el tràiler de la pel·lícula El 47. Segur que molts de vosaltres l'heu vista, perquè es va estrenar el mes de setembre de l'any passat, però en seguim parlant, perquè quin èxit de pel·lícula. Ha estat el film més guardonat als Goya i als Gaudí.
No es Uber del camión, no es Uber del correo. ¿Quién va a subir aquí? ¿Aquí quién va a subir? Si es que no se puede. Es que es homónima.
Recordant aquesta pel·lícula, estrenem secció de cinema al Tot Comença amb el Sergi Martínez dels cinemes d'aquí de Valls, del JCA Cinemes. Què tal, Sergi? Benvingut.
Bones, Marta. Encantats de que ens hagueu convidat amb aquesta secció nova d'aquest programa.
Programa nou avui també, eh? Escolta'm, estàvem parlant, hem volgut començar amb el trailer d'aquesta pel·lícula, perquè és un exemple de que el cinema català està més viu que mai. Quin èxit de pel·lícula.
Sí, de fet va guanyar molts premis, va competir amb l'altra pel·li estrella, la de La Infiltrada, i el 47 se'n va endur molts, i va revifar una segona tandada, no? quan ja hi havia estat als cines, la van reposar molts cinemes i va tornar a arrasar una altra vegada, un èxit, el 47.
Clar, és una excusa també per dir que el cinema català està viu, hem tingut La Casa en Flames, que déu-n'hi-do, també.
També.
I ara, darrerament, s'ha estrenat Wolfgang, ho estic dient bé?
Sí.
Ho estic pensant bé, Que té pinta que tindrà grans premis, no?, l'any que ve.
Sí, veurem a veure. És una pel·li que s'ha estrenat molt a principi d'any, no?, quan passa això. Quan passa això és una mica estrany, perquè no se sap com arribarà la pel·li a quantes pel·lis sortiran després, si la gent ja l'haurà oblidat, si els experts que analitzen això, veurem a veure. Té pinta, tracta molts temes importants, suïcidis, i a veure com es desenvolupa això. Ha vingut moltíssima gent a veure-la, molt pedagògica, molts pares amb molts nens, tot i que tracta temes una mica sensibles, però jo crec que Wolfgang pot guanyar molts premis.
En seguirem parlant, estarem molt atents. No sé si tu saps, ara vaig a fer una pregunta així, si tu saps si ve potent el que queda d'any, la resta d'any, pel que fa cinema en català.
Bé potent, jo crec, per molts doblatges importants de moltes pel·lis.
Ah, sí, ara en parlarem.
Veurem títols originals, no sé si n'hi ha masses aquest any, aquest 2025, tot el que queda, però sí que ve molt, molt potent en quant a doblatges. S'ha apostat molt fort amb el tema dels doblatges de grans hits de pel·lis.
Doncs, Sergi, si et sembla, comencem amb dues estrenes d'aquest mes de maig.
Nuestras vidas no se definen por una acción cualquiera. Son la suma de nuestras decisiones.
Atenció, perquè és el tràiler de Misión Imposible.
Vuit.
És que jo, quan em vas passar que aquesta pel·lícula... Dic, a veure, però què és aquest déjà vu?
Vuitena entrega ja, sí que és veritat que
té... Tom Cruise, no?
Sí, sí que té a veure, és com la segona part de la setena pel·li, que de fet es van gravar juntes fa el 2019, crec, però que després van com recomposar-la molt, banda sonora i així, i per això s'ha estrenat tan tard, des del 2019 ha passat temps, és ja la 8a entrega. Pel tràiler i per algunes especulacions que s'han fet, sembla ser que serà ja definitivament l'última, però no es deix clar perquè, per exemple, el Tom Cruise va dir que ell volia seguir.
Mare de Déu, és incansable.
Però sí que és veritat que no queda molt clar, però el tràiler sí que dona bastant a entendre que serà l'última pel·li.
Quan s'estrena?
S'estrena el 23 de maig, aquest mes. Algunes pel·lis de les anteriors, algunes va doblar, sembla ser doblar en català, sembla ser que aquest cop s'ha apostat per altres pel·lis del 2025 per doblar-les, però tampoc es descarta que...
Ah, és a dir, que podria ser que arrenqués alguna... en castellà...
Podria ser.
I que l'acabessin veient en català.
De moment no, però podria ser, sí. I és, és la segona part de la setena entrega, que, bueno, doncs que sembla que la intel·ligència artificial doncs, ja hi va jugar un paper important i acabarà de jugar un paper important aquesta 8a entrega. No ens expliquen massa cosa al tràiler, sí que, bueno, 400 milions de dòlars d'inversió de pel·lícula. Wow. I sempre doncs, juguen molt amb els efectes especials. I
els encanta, acció, molta acció.
Total. Totalment.
Moviment, no? És allò que dius, bueno, ja saps el que aniràs a veure. A la gent que li agrada Missió Impossible...
Totalment, han sortit seqüències ja que...
Que són potents, ja saps el que tens. Molt bé, més estrenes.
Hemos capturado a un peligroso experimento. ¿Dónde está?
Ha escapado.
Está buscando una nave patrulla.
Acaba de coger la roja.
Canviem totalment de gènere infantil. Aquest tràiler és en castellà, però és una pel·lícula que podrem veure en català.
Sí.
No l'he sabut trobar, el tràiler en català, eh? No sé si el deuen...
Bueno, els tràilers en català sempre acostumen a sortir bastant... Sempre apuren una mica bastant. Això sempre ha passat, sobretot els últims anys. Potser 2-3 setmanetes hauria d'estar al caure ja. Lilo i Stitch, un remake de Disney, no? que aquest cop... Bueno, com... Disney sempre, des de fa molt de temps, intenta que els grans hits de pel·lis no es perdin, no? Que les noves generacions que venen o que creixen no perdin, com ja es va fer amb el Rei León ara, sí, recentment. I, per tant, juga una mica amb això i sempre ara ha fet un remake d'aquesta pel·li, no? Una mica d'animació, però també en versió real, no? I, bueno, i seguim amb totes aquestes pel·lis de Lilo i Stitch que se n'han fet moltes, però aquest és un remake que tractarà...
De la primera.
Sí, tractarà generalment, no? Lilo, la nena, no? Que perd els seus pares, no? Que viu amb la germana i que la germana li deixa adoptar, no? Un gos, però que és més extraterrestre que gos. I a partir d'aquí, doncs, intentaran una mica, jo crec, no perdre l'essència del que és la pel·li, no? I que els nens de noves generacions s'enganxin.
Clar, que... és que em sembla que vaig llegir que la primera era del 2002, diria.
Sí,
no?
Exacte, 23 anys després.
Jo recordo molt, sí. Però m'ha sorprès que Disney apostés per Lilo i Stitch, perquè tampoc no sé si va ser tant un hit com el Rei León, o sí, i a mi no em va atrapar.
Bueno, sí que és veritat que el Rei León va despuntar molt.
Clar, o Aladdin, no?
Exacte, i després hi ha totes aquestes... per dir-ho d'alguna manera, més secundàries, no? Més de fora de l'Aladdin, del Rei León, dels grans hits. I també Disney doncs, aposta per això, perquè doncs, Disney crema tots els cartutxos
sí,
que té
sí, 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 sí.
I ara ha decidit doncs, sempre intercala una mica el hit amb aquelles que no ho són tant. Però Lilo i Stitch, Disney, sembla ser que serà una de les grans pel·lis d'aquest 2025.
Sí?
Sí.
No ens espera res més amb Disney? No ens donaran alguna més? Disney, Pixar, eh? Clar, és que ara són el mateix.
Desembre, potser, no queda clar
sempre
encara.
Sempre temporada Nadal.
No queda clar encara si serà desembre, serà gener, però sí que és veritat que hi ha apostat molt fort amb aquesta pel·li, que s'estrena també el mateix dia que Missió Impossible.
El 23 de maig.
23 de maig, competiran les dues pel·lis amb públics totalment diferents, però sí que és veritat que faran que revifi molt les taquilles, no? amb dues pel·lis que aguantaran tota la primera fase d'estiu, segur, molt probablement, juliol, i que han de ser dos grans hits d'aquest any.
Sergi, al juny tindrem noves estrenes, entenc, no? Això ha de ser un no parar,
tindrem
perquè l'estiu també ve de gust,
sí,
anar al cinema.
Tindrem noves estrenes, segur que en català, no? Aquí a Valls fem una aposta molt gran amb el tema de cinema en català des de fa molt de temps, perquè doncs, des de fa molt de temps apostem pel cinema en català, que no és el mateix programar cinema en català que programar-lo en bones hores.
Ara.
Això jo crec que és molt important, perquè, i aquí a Valls en fem una aposta important, no? Perquè doncs tu pots anar a altres cinemes i veure que una pel·lícula es programa a les 10 de la nit o a les 4 de la tarda, i nosaltres sempre hem apostat perquè les pel·lis en català doncs, siguin a les 5, a les 6, a les 7, en funció de, del tipus de pel·li, no? Lilo i Stitch doncs, la tindrem en castellà i també la tindrem en català, però és important doncs, que doncs destacar que la podràs veure a les 6 de la tarda com si
que
fos l'hora central d'una pel·li, que igualment la veuries en castellà en aquesta hora.
Sergi, doncs moltes gràcies. Ens tornem a veure
a vosaltres
el mes de juny,
sí.
I repassarem més estrenes de
cinema. El mes de juny, que deixem recordar que tenim la primera setmana a la Festa al Cinema.
Ah, alerta, és veritat, eh? Ho tenia aquí per
recordar-ho. Del 2 al 5 de juny.
En parlarem també, eh? Però sí, fas bé de dir-ho.
Del 2 al 5 de juny, de dilluns a dijous, que és ja un clàssic de fa anys, dos festes de cinema a l'any, doncs el juny hi ha aquesta i que voler recordar-ho. Moltes gràcies, Marta.
Gràcies. Ara anem a repassar la programació de Teatres de Valls. El teatre i la dansa es fusionen i són llenguatge genuí a l'espectacle Outsider, que es podrà veure el proper 10 de maig a les 8 del vespre al Teatre Principal de Valls. Una obra creada entre Londres i Tarragona que ens proposa creuar els límits de la vida quotidiana i reflexionar sobre la tendresa com un acte polític i social. La força de la vulnerabilitat en un món que sovint ens empeny a encaixar, sota la direcció de Chris Evans i amb la interpretació d'Anna Corredor. De Catalunya al món, homenatge a Juli Garreta. Serà el concert que es podrà gaudir aquest 9 de maig a les 8 del vespre al Centre Cultural dins de la programació Nit de Clàssics. I Valls participa per tercer any consecutiu a la cantata impulsada pel petit taller de cançons i el camp d'aprenentatge Pau Casals. L'espectacle d'enguany porta com a títol Un cant als estels i sona així. La nova cantata del petit taller de cançons serà protagonitzada per un gran cor d'infants de primària de diversos centres educatius de Valls. El Joan, l'Angie i el David, els membres del petit taller de cançons, ens han explicat com l'amor i les diverses maneres d'estimar protagonitzaran aquesta nova cantata.
Un cant als estels és la tercera cantata que fem al petit taller de cançons i finalment amb aquesta tercera parlem d'estimar.
Sí, l'amor és el tema principal, doncs el tema d'aquesta tercera cantata d'Un cant als estels, i una mica el que hem volgut treballar és aquesta necessitat que a vegades veiem entre els infants i els adolescents, ja que l'amor a vegades és un tema tabú, ja que es relaciona molt amb l'amor amant, l'amor romàntic, però hi ha molts tipus d'amors, no? I a vegades es tendeix a no parlar d'això o una mica a amagar una mica els nostres sentiments, i pensem que és molt important que, doncs, que els joves i els infants s'expressin i que, bueno, que entenguin el que estan sentint en cada moment.
Els infants de Valls reivindicaran i expressaran l'amor amb 11 cançons que de ben segur faran vibrar el públic.
I com no podia ser d'una altra manera, ho fem amb música. La música remou emocions, arriba directe al cor, i la música no entén de fronteres o de classes socials. És un mitjà d'expressió que ens arriba a tots, i això és el que volíem, utilitzar les veus dels infants, ajudar-los a que amb les seves veus puguin expressar-se, puguin comunicar, puguin reivindicar la necessitat d'aquest treball emocional i de conservar la paraula estimar i de conservar l'amor.
Volíem parlar de l'amor, dels amors, que n'hi ha molts, de moltes menes, amb molts sentits, i és això el que ens ha fet fer aquestes 11 cançons, 11 temes nous, que complementen una mica les altres cançons que formen part del que hem volgut explicar.
Després de molts mesos de preparació i d'assajos, els alumnes de les escoles de Valls estrenaran la cantata aquest proper 11 de maig al Centre Cultural.
I per fi ha arribat el moment de veure el fruit d'aquest treball. Portem molts mesos treballant les cançons, treballant les emocions a les aules, emocionant-nos amb aquestes cançons, i ara esperem emocionar el públic. Per fi estrenem un cant als estels, El viatge pels amors perduts, aquest dia 11 de maig, en dues sessions, una sessió a les 12 del matí i una altra sessió a les 6 de la tarda, amb participació de molts infants, dels quals n'hi ha molts que són d'aquí del vostre municipi de Valls. Concretament a les 12 hi haurà l'escola Eugeni d'Ors i l'escola Baltis, i per la tarda, a les 6 de la tarda, hi haurà l'escola Eladio. Que us emocioni, que gaudiu molt d'un espectacle que té moltes sorpreses i molts elements que faran que segur que hi haurà moments amb els que us emocionareu, moments amb els que saltarà la llàgrima també, que ens sentirem tristos, ens sentirem feliços, però sobretot ens sentirem plens. Esperem que us agradi molt i ens veiem allà a l'espectacle per saludar-nos i fer-nos una abraçada.
Tot comença. La cultura i la vida a Ràdio Ciutat de Valls.
No eren ni les 5 del matí quan un esglai la despertada. Era un repicar de tambors, de bastons, d'espases, que li pujava des de les profunditats del son i s'anava fent angoixant, paurós, a mesura que l'atrapava i la raconava contra la paret. Ja és aquí. La té, l'ofega. Llavors ha cridat. I el crit l'ha salvada. Ha obert els ulls i s'ha assegut al llit, suada. Així comença L'or de les ànimes, de Margarida Aritzeta. Un assassinat, un agost xafogós, una ciutat, Dol de Llops, que recorda Valls. Un barri antic ple de baralles, perills, un refugi impulsat per un mossèn per tal d'ajudar els pobres, una junta de seguretat que culpa el mossèn i el seu refugi de la quincalla de gent que ha vingut a viure a la ciutat, un tresor. Una obra d'art i uns infants. Uns infants que també seran molt protagonistes de la trama. Benvinguda al Tot comença, Margarida.
Hola, moltes gràcies.
Quina il·lusió inaugurar el programa, aquest programa, amb una escriptora com la Margarida, amb aquesta novel·la, amb tants ingredients intrigants. Hem començat llegint res, el primer paràgraf de la novel·la.
Sí.
Qui és aquesta persona que s'aixeca suada?
S'aixeca suada la majordona del capellà, del mossèn, aquest mossèn que deies que té tants projectes i que, pobre, ocasiona tants problemes, no? És una nit d'agost, una nit d'agost tòrrida, eixuta, xerraïda, que fa aquest vent tan calent que si tens la finestra oberta per poder respirar la nit resulta que encara t'entra aquella calor ofegadora. És l'Úrsula. L'Úrsula és un dels personatges d'aquesta novel·la que sembla que no hi sigui, però ho veu tot. D'alguna manera ho voldria saber tot. Es pensa estones que ho sap tot i passa això, vol passar desapercebuda perquè tampoc no vol merder, ella no vol complicacions.
En aquesta novel·la tenim una inspectora, perquè clar, hi ha un assassinat, això és que ja comença així la novel·la, no estem dient res que no puguem dir.
No, l'assassinat és a la primera pàgina.
Exacte, vull dir que tranquils.
Sí,
hi ha un assassinat i per tant...
Hi ha un mort, després sabrem si és assassinat o no, però tot pinta.
Tot apunta,
que és un
assassinat, no? Una mort violenta, però, clar, sembla ser...
Sí.
Això ja al primer moment ja se sap, no?
Primera pàgina.
Clar, si hi ha un assassinat, si hi ha un mort, apareix una inspectora.
Sergent, aquí.
Sergent,
Sí, li hem deixat la categoria. Abans d'aquesta novel·la tenia una sèrie de la inspectora Mina Fuster, que era la cap d'investigació criminal al Camp de Tarragona. I aquesta és sergent, és la cap de l'àrea, però de la comissaria de Dol de Llops. Per tant, aquí, si fos una inspectora, la farien comissària, no? La farien la cap de la comissaria. I és una xica jove que no ha tingut temps de ser inspectora i segurament no hi arribarà.
No hi arribarà, però déu-n'hi-do, perquè no sé com ho has fet per tramar-ho, però mentre es llegia jo em sentia una mica Mireia Blasco. Perquè jo anava pensant, no sé si això, com a escriptora tu buscaves això, que el mateix lector anés lligant caps de qui hauria pogut ser qui hagués provocat aquesta mort.
Ah, d'acord.
Saps què et vull dir?
Sí, sí, sí.
Jo em sentia una mica amb la llibreta aquella de la, sí, de la llibreta, sergent.
La llibreta verda,
no? I anava pensant,
sí. Sí.
Això aquest aquí, aquest allà,
sí.
Saps?
Clar, d'entrada hi ha un munt de fils que et porten cap a llocs diferents. I a més la Mireia Blasco, que és una xicota jove, és una mossa d'esquadra, que no és d'aquestes que ha somiat tota la vida que serà mossa d'esquadra i que serà investigadora i per tant doncs, s'ha format així des de l'origen dels temps i que ho porta a la sang. No, no, ella s'ha fet mossa d'esquadra per una qüestió alimentària. Vull dir, ella estava posant benzina en una benzinera quan de sobte passa un cotxe dels Mossos, diuen, ai, què fas aquí? Mira, s'ha obert una convocatòria de places de Mossos i diu, home, entre posar benzina i fer-me mossa potser serà més descansat, no? O més ben pagat. I després descobreix que ella tenia una vida anterior, que ella ha estat ocupa, que ella ha estat fumeta, que ella ha estat al costat dels marginals i que bé, doncs segurament aquesta vida anterior li facilitarà les coses a l'hora de treballar a la comissaria, sí, sí.
Déu-n'hi-do quin personatge, perquè Margarida, aquí has posat dones com a protagonistes d'aquesta trama.
Unes quantes, sí. Sempre m'agrada posar-ne perquè, en fi, jo sóc una dona i he viscut professionalment unes quantes coses i llavors sé el complicat que és arribar-te a fer un lloc al món i, per tant, doncs les meues protagonistes o les meues personatges dones també ho estan fent, no? Això no vol dir que deixi els homes de banda, perquè n'hi ha uns quants i també tenen el seu paper.
I tant.
Sí.
Sí. Aquí tothom.
Tothom té el
tothom
seu paper.
Té el seu paper. Sí. Dol de Llops és la ciutat que situa la novel·la. És una ciutat que per mi és Valls.
25.000 habitants, a prop de Tarragona.
Hi apareix el Portal Nou, el Fornàs, sí. No sé, Margarida. Ja.
Sí, el jutjat al costat del museu.
Clar, és que m'ho poses fàcil, no?
És una manera de dir que és Valls, però no ho és. Perquè això és una ficció i com que Narcís Oller ja s'hi va trobar, malgrat que Vilaniu va dir que no era Valls, però que era Valls i la gent de Valls se li va posar, li va saltar la jugular de dir, escolta, que aquest sóc jo, que aquest ets tu, que si no sé què, que no sé quantos, doncs Dol de Llops podria ser Valls, ho és en molts aspectes, però em reservo el dret d'inventar fins allà on me vingui de gust. I d'altra banda, com que Dol de Llops existeix, que és la granja de Dol de Llops, la granja antigament del Segarra i després del César Martinell, és un lloc on he anat moltes vegades en caminades, d'excursions, esmorzar. És un lloc idíl·lic de la generació de quan nosaltres érem petits, que no hi havia teles, ni hi havia dibuixos, ni hi havia telèfons d'aquests on pots jugar, sinó que anaves a jugar al carrer. Per tant, la granja de Dol de Llops és un espai mític i penso que com a nom de la població doncs està molt bé.
No, no, queda tot molt ben lligat, però clar, és inevitable, a més, si ho llegim els que som de Valls, doncs que anem resseguint i que en el nostre cap es fan aquestes imatges, eh? Tu al final del llibre poses, no?, nota de lectura. És una novel·la, per tant, és un relat de ficció.
Sí.
I que cap de les persones no existeixen.
No.
No sé si algú t'ha passat mai que algú que s'ha llegit les teves novel·les t'ha dit, ostres, Margarida, és que jo veig en aquest personatge, aquesta persona, és que a mi m'ha passat...
Sí, a veure, m'ha passat encara més gros, i és que Ferran Gerard, el periodista de Tarragona, va dir, quan jo vaig crear el personatge del Càpuig, el periodista de les meves novel·les negres, va dir que et sóc jo. I jo sí que havia pensat en ell, perquè és allò, ara que sóc a la ràdio, de molt jovenets vam fer ràdio junts, i després ell és de Valls, tenim la mateixa edat, i per tant sí que havia pensat en ell, però havia pensat també en altres periodistes de la seva generació i de la seva edat, no? I va dir, aquest sóc jo. I fins al punt que em va demanar permís de signar alguns articles o alguns escrits que ell feia com a Càpuig. I va ser com una mena de joc que vam establir entre ell i jo, que vam compartir la ficció i el personatge amb la realitat. Sí, és a dir, que sí, que això passa. Ara, que el Càpuig sigui el Ferran Gerard, sí i no. ell s'hi va trobar còmode i en fi, però...
T'ha passat amb algun personatge dels d'aquesta novel·la que hagi vingut i t'hagi dit perquè això em semblaria fort?
No, encara no, però sí que m'ha passat
que
amb altres novel·les.
Que vingui i digui que es recorda no sé qui.
Sí, no, però la presentació que vam fer aquí a Sant Roc, algú em va dir, diu, escolta, diu, els he reconegut quasi tots. Bueno, doncs tu
sabràs. Ostres, quasi tots, eh? Jo sí. Quasi tots no, alguns en el meu cervell tenen sentit, però d'altres no, em costa de pensar aquí, però no, cadascú, això és la gràcia.
No, no, però jo els personatges no, jo quan parlo, quan construeixo personatge no construeixo exactament a partir d'algú que he conegut, sinó que el que faig és un Frankenstein, és a dir, un trosset d'aquest i un trosset de l'altre, és clar, i si resulta que agafo un dedica les seues hores, anava a dir de lleure, no, les hores del dia a recollir farigoles i vendre-les, doncs molta gent que passa pel Portal Nou, que passa pel Portal Nou diu, mira, aquest l'he conegut, però el fet de recollir farigoles podria ser 50.000 persones, no?
Sí, sí. El Frankenstein, sí. M'agrada aquesta idea. Clar, aquí tenim una novel·la negra. Sí. L'any passat vas venir amb Les dones del lli, que sí. Era una novel·la històrica, la teva novel·la només personal, no? Sí. Dels teus avantpassats. Ostres, quin fart de treballar, Margarida.
Ara que estic jubilada, doncs el meu treball és aquest. Sí, Les dones del lli em va portar molta més feina. Va ser
de documentació, sobretot.
De documentació, no? 3 anys de treball intens de documentació. I, de fet, un cop acabada Les dones del lli, em va ser molt complicat entrar en la mentalitat de la novel·la negra.
Clar, un canvi, no?
Sí, aquesta, L'or de les ànimes, la vaig escriure 3 vegades de cap a peus, perquè no li trobava el to, perquè estava encara en aquell món mític de Les dones del lli, aquella cosa minimalista, minuciosa, de fa 600 anys, aquell clima, la muntanya, aquelles dones recollides, sí. Que filaven, que s'explicaven històries, i aquí, de sobte, doncs, esclar, aquí d'anar pim-pam, col·loquial, l'acció d'avançar ràpida, han de passar coses, i em va costar trobar-li el to, sí, sí.
Clar, clar, és que és totalment un canvi de registre bèstia, no?
Bèstia, molt bèstia, sí. Mm-hmm.
Parles d'art, també, sí. No? I parles, anomenes el Jordi Parés al final els agraïments, sí. No? Una col·laboració que hi ha hagut. Això demostra que ella com a escriptora, la Margarida, sí, ja hi heu llegit, és una persona que es documenta molt, però és que fins l'últim detall.
Sí, clar, pots dir disbarats.
Perquè l'art hi és present, però sí. Bé, és una cosa... No?
Clar.
No és el total protagonista de l'obra, l'art, però en canvi tu t'has documentat fins al final, no?
Clar, és que jo volia fer sortir una talla de fusta del segle XVI i una talla de fusta del segle XVI mal conservada, és a dir, a començaments del segle XIX, amagada, amb unes condicions molt precàries, i jo no sóc especialista en conservació d'obres d'art, no? I llavors jo puc dir, doncs no ho sé, hi havia corcs, o que s'havia volatilitzat, o que s'havia podrit, jo que sí que passa quan una peça... I llavors... has de recórrer als experts. T'ho han d'explicar, t'han de fer veure si allò que tu havies imaginat és possible o no és possible, no? Però això passa en tots els camps. Jo quan trobo gent que fa novel·les sobre professors universitaris o sobre la recerca, els departaments de la universitat, i diu disbarats molt grossos, em fa posar molt nerviosa.
Tota la raó, no? I a més, en aquest cas, la literatura i és una manera d'aprendre, no? I en aquest cas, d'aprendre sobre la conservació d'art, no?
Sí,
en aquest apunt que hi fas. Creus que la novel·la negra gaudeix de bona salut?
Sí, moltíssim. El que passa, a veure, que hi ha països que a més, la novel·la negra té moltíssims lectors, per exemple, França, jo no diré els països nòrdics, però França és una novel·la potentíssima, amb una gran quantitat de lectors. I aquí també, però em sembla que som més gent a escriure que no pas a llegir.
No sé si el fenomen Crims ha fet que molta gent s'interessés més per llegir novel·la negra.
Sí que hi ha favorit i sobretot ha revifat, ha servit per reivindicar tot el gènere dels crims reals,
clar.
No? Que el true crime, que això ja existia,
sí.
Això existeix literàriament des de fa moltes dècades, però hi ha ara una quantitat tremenda de... és una exageració, no? Però una quantitat tremenda de periodistes que es dediquen
a escriure
doncs, el fet divers, no? A convertir en novel·les la crònica del Caso, que el Caso no és una cosa inventada pel Carles Porta, portada a la televisió, sinó que això la meva iaia ja llegia, no?
Mm-hmm.
I té el seu morbo. Sí.
Però aquesta novel·la també en té de morbo, eh?
Oh, tot, sí, n'han de tenir, sí.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do. Margarida, aprofitant que avui estàs aquí, vas formar part del col·lectiu d'Ofèlia Dracs, no? I una mica el vostre objectiu era fer créixer el gènere,
sí,
com a tal, en la literatura catalana. Jo et volia preguntar, Margarida, creus que hi ha algun gènere actualment a Catalunya, en català, que està menyspreat o que no passa per un bon moment de salut?
A veure, tot el que és gènere, en principi, està menyspreat per l'elit cultural i pel món de la cultura en majúscula, perquè el gènere se suposa que és una cosa per les masses, per la gent vulgar i pel poble baix, no? Hi ha encara aquesta idea elitista i aquesta idea noucentista que la cultura i que l'art ha de ser una cosa que només l'entenguin uns quants. Però, clar, això, que està molt bé i que no ho discutiré, això va en contra de la possibilitat que les multituds, és a dir, la majoria de gent, trobi un punt d'accés en aquesta cultura, i el punt d'accés possiblement són els gèneres populars, en pintura, en música, en literatura i en tot. És a dir, que has de donar la possibilitat, a partir del que cadascú li és més fàcil d'entendre, de poder-ne aprendre, de poder-se exercitar, de poder-se sentir còmode, perquè si tu d'entrada et presentes una cosa molt difícil de llegir amb algú que no té costum de llegir o que no s'hi ha habituat encara, diu, bé, jo això no ho entenc, i per tant, aquí no hi trobo cap plaer. Mentre que a partir de la iniciació de la lectura senzilla, lectura senzilla et dic tant els gèneres populars com te dic el còmic, com te dic qualsevol cosa, no? Qualsevol cosa va bé per exercitar aquest gust per la lectura, que després es pot anar complicant, es pot anar fent més complex i pots anar a llegir coses més complicades, més difícils.
Mm-hmm. Vaig llegir l'altre dia, no?, que deia que la novel·la romàntica, aquest gènere, estava molt demandat pel jovent, un jovent que necessitem que llegeixin, i que llegeixin en català.
Sí, el fumut és que els hi passi a la gent, tant els que llegeixen novel·la romàntica com novel·la de ciència-ficció, com novel·la d'aventures, el fumut és que s'arribin a pensar que la novel·la i la vida quotidiana són el mateix. És a dir, que arribin a pensar-se com a Madame Bovary, ja li va passar, és a dir, que és una gran obra de Flaubert, que s'encanta llegint novel·les romàntiques i es pensa que el món va d'aquella manera, no? Un ha de diferenciar el que és la fantasia del que és la vida quotidiana, i precisament doncs, les lectures haurien de servir també per això. Però està molt bé que una persona posi distància entre el que viu i el que somia i el que imagina. Sí, perquè també pot despertar el seu sentit crític i una mica pot valorar el que té en relació amb les històries que llegeix. Sempre que no es pensi que allò és veritat i que els prínceps blaus existeixen o les princeses roses existeixen.
I que la novel·la romàntica sembla que sigui una etiqueta que no ens agrada posar, no? Però no, al final el romanticisme hi és a moltes de les novel·les i és una meravella. És que
no, però és que fins i tot la novel·la com a gènere està denostada, no només la novel·la romàntic. Jo en recordo quan preparava les oposicions a la universitat que em van pràcticament obligar que el meu currículum no hi posés que escrivia novel·les, perquè això em podria perjudicar a l'hora de valorar la meva oposició. És a dir, que això de la novel·la en general, i sempre a través de les generacions, des del segle XIX, les dones no haurien de llegir, novel·les. Per què? Perquè somiaran, perquè desitjaran coses que no tenen, perquè se'ls obriran finestres cap a mons que no han vist mai, llavors desitjaran, i perquè en el fons perdran temps que el podrien dedicar doncs, a treballar, a cuidar criatures,
la seva
a cuidar
feina.
Gent gran. Sí.
La feina de la
a
dona.
A fer feina de les dones i no llegir.
Margarida, què tens entre mans? Què ens pots explicar del futur? Clar, és que ara ens has mal acostumat. L'any passat les dones de llengua, llavors dues coses diferents, però no, amb aquest segell de la Margarida, i ara sí. Què?
Ara trigaré a treure segurament alguna cosa. Bé, tinc entre mans un treball col·lectiu que és amb els Passabarret.
Sí.
Per tant, és un llibre il·lustrat amb dibuixos i text sobre pallassos, sobre els 30 anys del Passabarret. I estic recollint documentació i estic treballant encara sense posar-me a l'ordinador en una novel·la sobre el músic Robert Gerhard.
Això sí. Serà potent.
No ho sé. Jo dic que ho estic treballant i que ho estic fent, però potser al final no serà i tampoc no passaria res.
Margarida, moltíssimes gràcies per venir al Tot Comença, i això és casa teva.
Gràcies per deixar-me estrenar.
Molta il·lusió, això és casa teva, torna quan vulguis.
Moltíssimes gràcies.
I a vosaltres, gràcies per escoltar-nos, ens veiem d'aquí 15 dies aquí, on Tot Comença.